Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i ja exmembre de la Comissió de Control de la Consulta pel 9 de novembre. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per atendre la trucada de RAC1.
A vosaltres.
Vostè ha plegat, vaig ho ben saber ahir, a través del de, nou diari El Crític.cat. Per sí. Quan ho va decidir?
Bueno, de fet, des de fa un parell de dies, molt ràpidament després de... del moment del Parlament, vaig començar a veure algunes coses que em semblava que no anirien per on jo pensava que tenien que anar, i fins que arriba un moment en el que tenia que bueno, que el fet d'estar-hi d'alguna forma, amb raó o sense, però traia la meva consciència del que es tenia que fer amb aquesta comissió.
A banda del Twitter, els hi he fet arribar aquesta notícia als altres membres de la comissió i també a la Generalitat?
No, de fet, ha sigut tot molt ràpid i també he de dir que no havia hagut cap contacte ni amb el govern ni amb els membres de la comissió. Ha sigut una decisió personal i jo només havia tingut el contacte inicial amb la persona que ens havia proposat.
El Twitter parlava de que no hi havia garanties democràtiques. Què vol dir això? Perquè explicat així pot semblar que es vulgui fer una tupinada.
Bueno, jo vaig acceptar estar en aquesta comissió també molt pensant en el mateix que d'alguna forma, al meu entendre, havia repetit el president durant els últims temps, que la sortida és la consulta, la sortida és la democràcia, jo comparteixo, però que això s'ha de fer en el marc d'una llei amb totes les garanties democràtiques, precisament per poder-ho presentar al món i perquè això tingui tota la validesa necessària. Això, efectivament, no és fàcil, no? Però si ja de bon començament ho posem en dubte, em sembla que tenim un problema. El primer dubte és quan, d'alguna forma, es fa una interpretació, per mi, excessivament àmplia del que seria l'informe del Parlament, que diu, l'informe de serveis jurídics, que diu es pot fer un nomenament per part del Parlament, però en canvi diu que l'acte de fer el decret, que és un acte administratiu, això ja quedaria fora de tota cobertura legal. Per tant, aquest és el primer punt. I en segon lloc, jo crec que quan dic garanties democràtiques és que els temps han estat molt justos, tenim problemes amb els funcionaris que han de vetllar per la seguretat del procés, tenim problemes amb la campanya, tenim problemes fins i tot de neutralitat al meu centre de les institucions a l'hora de convocar aquesta consulta, i tot plegat, des del meu punt de vista, repercuteix tant per temes de logística com per temes més de fons del que ha de ser una convocatòria democràtica, amb les mínimes garanties, que finalment jo que... encara que suposo que avui molta gent en dubtarà, jo que sóc partidari de la consulta i de la solució democràtica, em sembla que ens estaríem fent més mal que bé tirant endavant una consulta amb aquestes condicions.
Aquest Matius no sabia abans de ser nomenat?
Jo abans de ser nomenat sabia que es faria una consulta, com li deia fa un moment, i havia repetit moltes vegades al president si es donaven les mínimes garanties democràtiques i que no s'incompliria la legislació.
L'altre dia, Joan Herrera, vostè va ser nomenat per Iniciativa per Catalunya, va reafirmar sí. Que hi havia garanties democràtiques.
En aquest cas jo parlo com Quim Brugué, no parlo com Iniciativa, és un nomenament d'una persona individual que té el seu propi criteri i no estic expressant l'opinió de cap partit, sinó la meva.
D'acord. Una última pregunta. Vostè al Twitter ha penjat, o va penjar fa, crec que dissabte mateix, que vostè no li va acabar d'agradar l'acte dels alcaldes alcaldes al Palau de la Generalitat, diu perquè allò era una, diguem-ho, es va anar a fer, diguem-ho, una trobada a favor de la consulta i es van sentir crits d'independència.
Bueno, jo crec que efectivament no, a mi personalment no em va agradar des d'un punt de vista, insisteixo, democràtic. Hi ha gent que diu que ha passat amb aquests dos dies perquè hagi canviat d'opinió, no? I per una banda feia esment a aquest informe jurídic que havia fet el propi Parlament i que per mi no s'ha seguit, però després hi ha hagut, jo crec, un parell de coses més que a mi m'han tensionat, si vols, internament. La primera és veure com des de la institució, en aquest acte dels alcaldes, quan es crida a votar, es diu que s'ha de votar. o quan es fa un acte per reivindicar el dret de vot, que jo comparteixo, simultàniament des de la pròpia institució s'acaba demanant el vot d'una part, en aquest sentit, no? I jo no em vull ficar, si és tothom és legítim de defensar el que vulgui, però la institució s'ha de garantir per una consulta presentable internacionalment en termes democràtics, jo crec que aquestes són coses que no s'hauria de poder permetre. I després també, això m'ha dit que la reunió, la llarga reunió amb la qual els partits continuen apostant per la democràcia, pel 9N, acaba amb una declaració que diu apostem pel 9N, però no diu res de com es farà. I jo a partir d'aquí també tinc indicis i unes certes sospites de que finalment el que estem fent és una certa sanificació i una certa maniobra, però que al final acabarem fent una cosa diferent a la consulta. I, per tant, jo tinc la impressió de que entre les dificultats legals, les dificultats de funcionament de les mínimes garanties de neutralitat democràtica i unes estratègies que jo no acabo de saber quines són, però que no m'ofereixen, diguéssim, les garanties de que les coses s'estan fent bé, m'estimo més no pujar amb un vaixell amb el qual no... Aquí tu, insisteixo, estrictament.
Personal. Acabo perquè hi ha alguns oients que m'han enviat a través... escolti'm, això del Twitter, ahir el Xavier Cerdà escrivia un article, la Pilar Rahola ha escrit 50.000 de temes amb el tema del Twitter, i els que estem en el tema del Twitter, doncs passa el que passa, no? Però, per exemple, hi ha alguns oients que a través del Twitter ens han passat una discussió que vostè va tenir amb Pilar Carrasselas fa 10 mesos, i vostè va dir que a mi les consultes em semblen un mecanisme poc democràtic.
La mateixa Pilar ha demanat a través de Twitter que la gent llegeixi el conjunt de la conversa.
Sí, com això és veritat, perquè després et diuen que no llegeix el que has llegit, comença dient antidemòcrates, contrademòcrates, la factura social. I vostè li respon fractura artificial per amagar les fractures reals i dolores d'una societat creixentment desigual. Ella diu, totes són reals, Quim, treballar contra la consulta és treballar contra una part important de la societat que vol votar. I vostè li contesta, no és comparable, a mi les consultes em semblen un mecanisme poc democràtic. No treballo contra ningú, en tot cas discrepo.
Jo el que sí crec i em reafirmo és que en democràcia hi ha molts instruments. La democràcia té molts adjectius. Democràcia directa, democràcia representativa, democràcia deliberativa, democràcia popular, democràcia de tot tipus, no? Quan parlem d'una consulta estem parlant de democràcia directa. I des del meu punt de vista, jo crec que és bo que hi hagin moments de democràcia directa. Al final, quan traslladem una pregunta a les urnes i li traslladem a tots els ciutadans, estem fent un exercici de democràcia directa. Però també aquesta és la meva opinió, penso que en societats molt diverses, en societats molt complexes, en societats en les quals hi ha molts punts de vista, la simplificació que requereix o que reclama, i no estic parlant ara en aquest sentit estrictament de la consulta sobiranista, aquesta simplificació sovint no fa de la democràcia directa el millor dels instruments democràtics. Jo, per exemple, soc molt més partidari, en aquest sentit, d'una democràcia deliberativa, d'una democràcia on l'eix central no és només el vot, sinó el diàleg. Deixa'm posar-te un exemple, si vols, una mica acadèmic, no? La democràcia directa té el seu màxim esplendor a la Grècia clàssica. I per què es produeix en l'assemblea la democràcia directa i la gent vota directament sense intermediaris? Perquè tots són iguals, i els que no són iguals no tenen dret a vot, que eren els esclaus. Per tant, en societats molt homogènies, la democràcia directa, previ trobada a la plaça del poble per parlar-ne, té certes possibilitats de tirar endavant. Però quan ja no hi ha ni plaça de poble i quan són molt diferents, aquesta democràcia directa, si la volem generalitzar excessivament, jo no dic que no es puguin fer referèndum ni molt menys, i fins i tot aquest em sembla que s'hauria de fer, però quan no es donen aquestes condicions, té dificultats. I per altra banda, també última cosa, gràcies, aquesta democràcia directa de la democràcia grega va acabar estrictament com a l'ossari de l'Aurora, perquè si no hi ha, i això és el que jo trobo més a faltar, una institució molt neutral, sinó hi ha un debat molt ben estructurat. Si les parts no reconeixen les regles i s'expliquen els uns als altres, aquests espais són espais perquè els sofistes d'aquella època puguin manipular i puguin fer demagògia i puguin, per tant, convertir el que és una consulta o una democràcia directa en un acte doncs, que pot ser, des del meu punt de vista, força criticable.
Quim Bruguer, gràcies per donar les explicacions. Fins aviat i sort.
Vinga, gràcies.
Bon dia. 3:15 de 9 del matí.